El gall del monestir.
És temps de tertúlia al Sant Cugat a Fons, la tertúlia dels divendres del Gall del Monestir, avui en companyia de Marta Uixan. Molt bon dia.
Bon dia.
Víctor Alexandre, bon dia.
Hola, bon dia.
Rogeli Padró, molt bon dia.
Bon dia.
En ple carnaval, plena celebració, va començar ahir dijous, veient el panorama que ens envolta, l'actualitat, la situació a tot arreu, pràcticament, hi ha arguments i motius suficients per tenir una bona disfressa, no? I per fer una mica de broma de tot. Mm-hmm. Sí. Sí o no?
Sí, i tant. I tant.
De què us disfressaríeu avui? O us disfressareu, no ho sé, si celebreu el carnaval.
Jo personalment no em disfresso mai, no.
No?
No m'atreu, no.
Molt però, seriot, eh?
Sí, no m'atreu. Però no, està bé que la gent ho faci, si li agrada, clar. Sí, em sembla bé.
Per què no?
Clar.
A mi sí, a mi m'agrada. El que passa és que aquest any, no he trobat aquella via, aquell camí, no?, per a fer-ho, però durant molts anys que vaig estar en educació, en el camp de l'educació, de mestre, bé, era una manera de seguir les tradicions, de seguir el cicle anyal, d'explicar-los als nens doncs, el sentit del carnaval, del carnestoltes, i també la implicació dels mestres, en aquest cas, doncs crec que és important. Ara mateix, fa 5 minuts, he anat a acompanyar la meva neta a l'escola i l'escola era tota una festa. Els mestres, les mestres expliquen el sentit, el veritable sentit del carnestoltes, i elles mateixes també anaven disfressades, per cert, de pallasses anaven disfressades, dic que estaven boníssimes, i els nens i nenes els hi fa una il·lusió brutal. I jo crec, repeteixo una mica, no?, que seguir una mica el cicle anual de les festes tradicionals també és una miqueta una manera d'arrelar-los a la terra, al poble, a les tradicions, a les festes, i per tant de seguir una mica aquest cicle. Després els grans hi podem posar un gra de sorra més, no?, i podem anar més en plan més crític i podem fotre'ns del qui vulguem, que també està molt bé. Mm-hmm. De fet, aquí a Sant Cugat, el carnestoltes, quan hi ha el pregó, déu-n'hi-do.
Ahir va ser.
Per això.
Mm-hmm. Ahir va ser. Va repartir, eh? El gall va repartir a tort i dret per tothom, eh?
És que està molt bé, aquest gall.
Per blancs, blaus, vermells, taronges...
Fantàstic. Per
tot l'arc de Sant Martí.
És que si no, no tindria gràcia.
Va repartir. Però precisament dic que com que la situació que ens envolta dona tant de joc per fer crítica, per ser irreverent, per... Bueno, és temps de disbauja, no? I una mica de descontrol, un descontrol controlat.
A la Marta, que és, com a actriu, potser sí que li agrada més disfressar-se, no? O no?
No et pensis, no tant.
Home, si ja ho fa per...
Sí.
No, però bueno, estàs més acostumat.
Per la necessitat.
Som els que menys ens disfressem.
Però ja esteu farts de disfressar-vos.
Potser sí. No sé. Jo a vegades el que faig és em poso algun complement o em maquillo, em faig algun dibuixet a la cara, alguna història d'aquestes, no? Però em poso un barret, però no disfressa...
La teva nena, en canvi, sí.
La meva filla, sí, i tant.
A més que m'ha passat una cosa, bueno, bon dia, tothom.
Bon dia.
A Cristian, sí. Bon dia, que no t'hem presentat.
No, cap problema.
I el Jaume Pla, tampoc l'hem presentat.
Bon dia. Ja fa estona que sóc aquí.
Però bé podies haver respirat, que estava aquí la est... Esperant l'ala oest.
Sí. Tenim ple al 6 avui, eh?
Sempre, gairebé sempre és la tertúlia més concorreguda, eh?
Sí,
és que no falleu. I si falleu està justificat. Eh? Em porteu els justificants com tot? Sí,
tant. Del papa i de la mama.
El diem en el teatre, tenim un lleno, que bueno.
Tenim un lleno. Un lleno absolut. Doncs temps de Carnaval, una celebració que s'allargarà durant tot el cap de setmana fins dimecres, que serà dimecres de cendra, l'enterrament de la sardina, i que, bueno, suposo que, que malgrat el fred, la gent tindrà ganes de festa, i ganes de celebrar. Afortunadament, dic afortunadament per l'enrenou que suposa, no? I pel trasbals i les complicacions, no ha nevat finalment a Sant Cugat.
A la floresta diu que sí, no?
Sí, però vés a buscar la neu ara.
Sí. Bueno, han caigut 4 volves, no?
Sí.
Molt poqueta cosa, molt poqueta cosa.
De fet, però aquí va nevar.
Sí.
Al matí.
Sí, jo ho vaig veure.
Al matí?
Sí.
Jo estava
però,
tornant...
Però a la part alta de Sant Cugat.
No, a la plaça Octavià.
4 sí. volves.
4,
2,
4.
2, 3 quarts de 9 van caure 4 volves.
Sí. És veritat, jo en tinc una.
No, de debò, de debò. Sí. Neu granulada d'aquesta petitona, però sí, sí. Jo pensava, ui, que no nos...
Home, jo la meva por és que haguessin errat la predicció d'un dia i que en comptes d'ahir arribés avui, no? Però de moment veiem que no, i es veu que això ja ha passat i que ja no ens pertorbarà. Per tant, tranquils, perquè el que hauria pogut suposar de trasbals i de complicacions ja és història. De moment, aquests dies.
A veure què
dies.
Passa la setmana que ve.
A veure què passa la setmana que ve. Doncs suposo que fred, si continua això d'aquesta manera.
No, és que hi havia previsions de que podria tornar a nevar. Bueno, previsió de l'iPhone,
Sí.
Però de diversos programes de temps. I hi havia previsió... És que la setmana que ve tenim bastants bolos i allò que anàvem mirant a veure com està el tema. I el dimecres, ara no recordo si és dimecres o dijous, que hi ha la previsió de que torni a nevar.
Pel tema de grips diuen que encara són 3 setmanes que durarà tot el tema de... Clar, el fred, clar, és que som a l'hivern, és normal. 3 setmanes de risc de grip encara, que hi hagi gent que encara l'agafi. No.
Doncs deixeu-me que aparquem el tema de Carnaval i parlem, si us ve de gust, de... una notícia que fa referència als plans de pensions, plans de pensions privats, que sembla que és cap a on ens porten, no? Ja que el tema de jubilació està tan complicat i la guardiola es buida, és tan difícil de tornar-la a recuperar, doncs...
Més que buidar, les polien.
Bueno, sí. Sí. Plans de pensions privats. Doncs ara sembla que el govern aprovarà precisament avui un reial decret que el que busca és afavorir l'estalvi privat. Sí. De quina manera? Doncs deixant que es puguin recuperar aquests fons als 10 anys.
Això és una mostra més del cinisme que tenim, no?, al nostre voltant. O sigui, resulta que ja fa any i mig, 2 anys, que s'està veient que hi ha molta gent que està comprant vivendes a tort i a dret, però els bancs no concedeixen hipoteques. Per tant, ja et pots imaginar d'on surten aquests diners, no? De gent que els té guardadets a sota una rajola. Aleshores, això ha creat una disbauxa en els preus del lloguer i en els preus de la vivenda brutal. Se n'adonen d'això i diuen, hosti, que hi ha gent que té diners aquí guardadets. Ah, doncs anem a agafar-los i que els posin en els plans de pensions. Perquè, saps? Vull dir, és el punyetero cinisme. I després hi haurà aquesta gent que ho podrà fer, però ja m'explicaràs com ho farem la resta de mortals que estem dins del sistema pautat, on te ho pagues un autònom o cotitzes en un determinat lloc, i a final de mes què tens per estalviar?
Res.
No.
Res.
Jo l'altre dia vam fer l'exercici. Fa 4 anys que ens hem canviat de casa. La nostra família, ens vam canviar de casa, contents. I com que, clar, porto la comptabilitat de l'associació, porto la comptabilitat la porta el comptable, però vull dir, vas portant els números més o menys, no? Perquè dirigeixo l'associació de Can Ninot i tal, però també ho faig a casa. Se'm va acudir una d'aquelles meravelloses idees que se m'acuden a mi de tant en tant, de dir, escolta, anem a mirar què ha passat aquí en els últims anys. I vaig mirar què és el que vam començar gastant amb la cistella de la compra, només amb la cistella de la compra, amb l'energia ja ni te cuento, perquè ho tenim tot elèctric, però només amb la cistella de la compra, que és el que vam començar gastant fa 4 anys, que ja teníem dos nenes, que cap de les dues nenes menjava papilla, que tots menjàvem més o menys igual, i el que compràvem de menjar és el mateix, no hi ha bolquers, no hi ha res, sinó que de 4 anys enrere ja era comptes a les nenes com dos nenes adultes ja pel que mengen i això. Amb 4 anys ens ha pujat la cistella de la compra anant a comprar més o menys al mateix lloc un 30%. Un 30%.
I els bolos s'han augmentat al mateix nivell, no?
No, ni els bolos ni els sous.
Un 0,25 com les jubilacions.
No, els bolos van anar baix. O sigui, el que nosaltres cobrem per la feina cada vegada és menys. Sortosament hi ha una miqueta més de feina i per tant et quedes igual, o sigui, treballes més i cobres menys. Però vull dir, un 30% només a la cistella de compra és una barbaritat. Ara que m'expliquin aquests senyors com els de la meva generació, que som quarentones, que hem de deixar, que hem de pensar en el pla de jubilació ja, on fots els diners? És que, si no en tens...
No en queden.
Si amb sort pots estalviar 100 euros un mes, 100 euros un altre, 100 euros un altre, doncs que després et fa malbé la nevera i n'has de pagar 600 i per tant has de finançar 300, per dir-te alguna cosa. És que... La reestructuració no ve per aquí, per fomentar l'estalvi. Això és un atrapa dinero negro, sota el meu punt de vista. Si realment volen fer alguna cosa per afavorir els plans de pensions pels que a nosaltres ens tocarà pringar, que haurem pagat tota la vida, treballat tota la vida i quan arribi el moment no tindrem res, que és el que ens ve a sobre, i a sobre, amb la meravellosa política de vivenda que hi ha, no tindrem ni un duro ni a on anar a viure, perquè ni haurem pagat hipoteques els que la tinguin a 35 o 40 anys, ni podran pagar un lloguer si les coses van com ara.
Què us sembla a la resta?
Bé, jo crec que tenim, en gran part, és un tema econòmic, està clar. Estrictament econòmic, però també és un tema polític. Les polítiques socials, en un moment determinat, van fer que tinguéssim, almenys jo tinc aquesta percepció i aquest record, de que les polítiques socials afavorien... diguem-ho així, els més febles. Es va crear el tema de les jubilacions, el tema de les pensions, els ajuts als més necessitats, i tot això ja està perillant més que de segur.
Vaja, segur. Això és la societat del benestar.
Sí. Bé, llavors, cap on estem anant? Cap on estem anant? Pues cap a una societat doncs, que ho privatitza tot. És que avui dia, qui no tingui capacitat per a pagar-se tot, gairebé tot, arribarà un moment que la gent no tindrà, això, no tindrà pensió, no tindrà futur. Jo mateix, jo conec el meu exemple i puc explicar-lo breument. Jo porto 45 anys cotitzats. Són molts diners. Durant molts anys a mi m'han tret un 21-22% del meu sou. Són molts diners. Què se n'han fotut d'aquests diners? Qui se'ls ha malgastat? On són? No hi havia una bossa, no hi havia un lloc que me'ls guardaven. Jo em pensava que era així.
Sí, sí,
I un cop arribada... Ho explico així molt simple, de forma molt simple, però és com ho sento. Doncs arribo jo ara a la jubilació, justament avui em jubilo.
Avui?
Avui, sí.
Home, nen, avui, felicitats.
Avui és el meu dia, primer dia de jubilació.
Enhorabona.
Ahir em vaig fer 65.
Mira que bé.
Felicitats.
Mira
gràcies.
Que bé.
Doncs bé, jo tenia la percepció, pensava... que, clar, que tot el que jo havia anat ingressant durant tots aquests anys, a mi algú m'ho guardava en un lloc, i per tant, almenys la meva part servia per pagar. Lo meu és que, si faig números, que n'he fet, no solament serveix per pagar lo meu, sinó que serveix per pagar algú altre. I quan jo dic algú altre, jo em pensava, bonament, que això anava doncs, per alguna persona que potser no havia pogut cotitzar tant,
no
per alguna persona que no arribava, i per tant repartim-ho. Bé, jo... aquesta és la percepció, però de cop i volta, ja fa temps, ja fa uns quants anys, el govern que tenim a Madrid doncs resulta que ha anat fotent les mans a la butxaca de on hi havia tots aquests diners que jo havia anat deixant allà.
Te'ls agafo a compte.
Clar, i que els diners no hi són.
Han posat una nota.
I ara, arribat aquest moment, cony, comença a tremolar. Però és que llavors, bé, aquesta és la meva visió personal, però és que llavors estic pensant en els meus fills, que bueno, la meva filla ja fa temps que treballa, però el meu fill té feines allò, tal, que ha cotitzat poquíssim, jo ja li estic dient, quan tinguis una feineta, quan tinguis un de llonces, mira d'estalviar, fill meu, i mira d'agafar els diners i posar-los no sé on ni sé com, suposo que ara aniran
sortint. Aquest és el tema, a on?
Aniran sortint coses, ja sortiran, hi ha possibilitats, perquè els bancs, escolta, ja sabem el que és.
Fins que no baixi el preu de la vivenda i es regularitzi l'altre, no hi ha qui estalvi. O sigui, tu el que no pots fer és que puja el 30% la cistella de la compra a Sant Cugat, perquè estic segur que si surts de Sant Cugat no ha pujat tant. I si ha pujat tant, la diferència de preu encara és notable, perquè tu vas a comprar al Mercadona aquí a Sant Cugat i te'n vas a Rubí i els preus canvien.
No.
D'alguns productes. Sí, d'alguns productes sí. Ves a comprar el peix, ves a comprar segons quin peix, el que no és congelat. Ves a comprar segons què, però senzillament per una llei de l'oferta i la demanda. Mercat. Canvia no substancialment, igual canvia 30, 40 cèntims.
Jo vaig fer aquest exercici també per curiositat, però... No vaig veure que hi hagués...
Depèn del que tenen al voltant. Si tu te'n vas al Mercadona de Can Oriol o d'algun lloc que estàs sol en una urbanització, diguéssim, no es diu Can Oriol, el que hi ha a l'altre costat de la Riera, que no me recordo com es diu, que només hi ha un Mercadona per anar a comprar, doncs probablement els preus són diferents. Però si tu te'n vas al Mercadona, que està al costat del mercat, molt a prop del mercat del centre de Rubí, clar, tenen peixateries per donar i per vendre en el mercat, que estan molt bé de preu i tal, i aleshores la cosa ja canvia. Però amb fruiteries, amb peixateries, amb cansaladeries, tot això, els preus sí que canvien molt. Entre Sant Cugat, Rubí i Cerdanyola.
Si calcules el desplaçament i el temps que perds, no hi guanyes res. No hi guanyes res.
En qualsevol cas, tu, Marta, per exemple, a tu et preocupa el tema de les pensions?
Molt. Home, i més, jo sóc un cas com una mica com el teu fill, que, Rogeli, que no he cotitzat bé durant molts anys. Aleshores, estava moltes vegades per sota dels mínims, cobrava molt poquet, ara estava donada d'alta, ara no... Vull dir, a mi sí que em preocupa.
El règim d'artistes, fabulós.
El règim d'artistes, fantàstic, que dius... Uf, que miedo. I coses com ara, per exemple, m'he trobat de l'any passat, em descompten el pluriempleo.
Què vol dir?
Em treuen dies. Els dies que estic com treballant doble, que veuen que estic pues, fent un bolo i a més cobrant de tallers de teatre, me'ls han descomptat. Sí, sí, sí.
Però tu has pagat la cotització, que això és el
sí,
millor.
Sí, esclar, jo ho he pagat.
Però per què?
A mi m'ho han descomptat.
Si me lo descuenta, devuélvamelo.
Pues sí.
Però no t'ho expliquen, per què?
No, posa això, que com que hi ha dies que he treballat més sí, del sí. que d'allò, me'ls descompten. Sí, i dius, ah, vale. Sí. Molt bé. No sé,
què m'esteu dient, que no treballi?
Però, perdona'm, exacte. Jo no sé si això ha canviat o no, perquè jo fa molt temps que no estic pel règim general. Però abans, el que et descomptaven era la cotització per l'atur, però no la cotització per la jubilació. És a dir, si tu un dia treballes a dos llocs diferents... Sí. Et cotitza per l'atur el que t'és més beneficiós per tu, cosa que tampoc entenc, però bueno.
Bueno
per la jubilació i la cotització general no anava així.
Deu ser això, potser.
Però no estic segur,
És igual, el cas és allò que dius, ostres, m'has de descomptar dies per haver treballat més, no?
Però què penseu que pot passar? Que la gent, inevitablement, si vol estalviar, haurà de recórrer a fer-se un pla de pensions privat? Com vol incentivar el govern amb aquesta nova mesura? O tornarem als anys de la guerra en què es guardava tot a sota del matalàs?
Ara mateix un pla de pensions no té cap mena de sentit. A veure quan apliquen aquesta llei, però ara mateix no té sentit. O sigui, ni fiscalment tens un avantatge, ni els interessos que et dona són interessants. Ara, el que et surt més a compte és anar agafant els diners, anar-los guardant, sigui casa teva o en un banc, és igual, eh? Quan tinguis una quantitat determinada, decidir on ho inverteixes. Amb algun especialista o amb qui sigui, o si tu en saps, mira a veure on ho inverteixes, depèn de la quantitat, depèn del moment, a veure què fas, i diguéssim que per aconseguir una rendibilitat coherent a llarg termini et transformes en una mena d'especulador, no?
Però molta, no. Molta gent fa, com que no hi entén, fa el que li diu l'entitat bancària o la Caixa, sobretot.
Sí, però...
L'entitat el crida i li diu, escolti, miri, vostè té tants calerons, miri, això ho podria posar aquí, ho podria posar allà, i aquella persona, en realitat, no sap si allò és bo.
T'estan oferint productes, no? Què va passar amb el cas de les preferents, per
clar,
exemple?
En aquest, bueno, en aquests moments hi ha una desconfiança molt generalitzada, perquè diràs. El que deies, Carme, de les preferents, anaven allà i els venien la moto i resulta que després allò era una mentida, tot allò. I la gent se sent enganyada. Hi ha un clima de desconfiança important,
però ara
fas,
Però és que precisament per això que dius, et fan signar, o sigui, es fan signar, o sigui, que de persones que els hi passa, els fan signar una conforme, entens allò que t'estan dient, fixa't, eh? Perquè justament s'havien agafat els dits per aquí, perquè sí. Molta gent deia, esclar, és que em deien que això era bo i jo m'ho creia, i com sí. Que no hi entenc res, doncs clar.
I et donen,
i ara signi aquí, conforme ha entès el que li he dit, donen, i en realitat no s'ha entès res.
I et donen cinc papers gravats a doble banda, amb una lletra petita que no la veu ni Déu, aquella lletra, i tu allà has de fer un acte de fe, digues, que podries dir, escolti, un momentet, que me'n vaig cap a casa, agafo la lupa...
I ja vindré la setmana que ve.
M'ho llegeixo molt bé i torno a venir.
Clar, perquè...
Va, no ho fa ningú, evidentment.
Sí, justament, haurien de... És que cada visita duraria allà una hora.
Va, tira,
com a mínim,
sí.
Perquè tu, si t'has de llegir tot allò i reflexionar sobre tot allò, perquè no és qüestió de... I per poder signar...
Però ho fan perquè no ho entenguis. És que, bé, sí, a més, perquè és una altra cosa.
Aleshores, què? Tothom ha d'anar amb un assessor fiscal al costat?
Exacte. Però, escolteu, però...
Vinga, la
jo
veu de
no
l'experiència, Jaume.
Jo no vull ser optimista, vull ser realista. En la meva situació ja està, però parlo de la gent de 40. Jo vull ser realista i estic segur que quan us jubileu serem independents del tot, ja farà anys, eh?
Els bancs també.
Però no plouran els diners.
Però es cansen d'explicar-ho a dir, no, és que no em diuen les pensions quan siguin independents, què passarà? És que és claríssim. Les pensions... es cobren del fons que paguen els que treballen, com heu treballat vosaltres. Si a partir d'aquí es dona el fons ja directament de pensions i la gent treballa més que no pas a jubilar, i a més els sous d'aquí són més alts que el resta d'Espanya...
Sí, però Jaume, vigila, perquè aquí hi ha un element demogràfic, i és que ara mateix tenim una població... jove, molt jove. Per exemple, sí. Només a Sant Cugat, sí. Mira la quantitat de gent jove que hi ha.
Sí.
D'aquí uns anys, la forma de la piràmide canviarà. Hi haurà gairebé més jubilats. O sigui, ara ens preocupem per les necessitats dels més petits. Escoles bressol, sí. Equipaments, per tota aquesta franja d'edat. Però, en canvi, d'aquí uns anys ens trobarem que hi haurà una població més envellida.
No precisament a Sant Cugat, que és la ciutat de tot el estat espanyol que té més criatures.
Sí, però aquestes criatures arriben a ser grans, arriben a tenir 25 anys i no han treballat i no han cotitzat.
I 30, i 35.
D'on
sortiran les misses? D'on sortiran les misses?
Tens raó amb el plantejament, però has de tenir en compte també una cosa que crec que has exclòs del teu plantejament, Jaume, que és la situació amb la que es trobarà el jovent, que el 2007, aproximadament 2008, acabava la carrera, o acabava l'FP, fos, i que porta 10, 11 o 12 anys sense cotitzar i sense treballar. Uns, perquè no els dona la gana, perquè això també hi és, en el jovent hi ha un tant samanfotisme amb moltes coses de... jo ara m'he de posar a treballar per 500 euros i llevar-me a les 6 del matí, ja, això hi és, amb un gruix determinat de la gent... I després per un altre lloc, perquè hi ha gent que vol treballar i no pot. I per tant, aquesta gent que s'ha passat 10 o 12 anys sense treballar, que és una disfunció molt bèstia per la seva vida i per tornar a entrar a dins d'un sistema laboral, perquè els penalitzen, perquè són grans i no han treballat, i a més també, hòstia, és una situació nova per tothom i jo crec que no s'ha sabut trampejar bé, perquè no ha interessat per un costat i després, perquè un cop hi ha feina no saps com integrar-la aquesta gent, perquè ara hi ha tanta gent preparada que busques a qui ha estat treballant. Què farem amb aquesta gent? Ells no sustentaran aquest sistema, és impossible. Tal com està muntat, amb 30 i pico d'anys, si aconsegueixen entrar dins de la roda del món laboral, perquè fins ara aquesta gent ha estat sustentada gràcies a que abans el sistema havia funcionat i els seus pares o els seus avis els han estat mantenint. Tal qual. No ha sigut l'Estat que se n'ha fet càrrec. Han sigut les famílies. I els grans de les famílies. I aleshores, aquesta gent, com la tornem a entrar dins del sistema i que siguin ells els que sustentin la nostra jubilació i que, a més, quan ells els hi toqui, hi hagi algú perquè puguin cobrar. Hi hagi independència, no hi hagi independència, hi hagi el que vulguis. O sigui, la gent que no ha treballat durant 12 anys, sigui Catalunya independent o no, té el mateix problema. I és un gruix molt gran de gent.
Res, doncs esperarem que arribin, que vagin arribant, no?
Qui?
No, aquests pobres, aquests estan descuidats absolutament.
Sí.
I deixats
de
la mà
de
Déu.
De tot, sí. Vergonyós.
De tot. Clar, però amb la que va començar a caure aquí, doncs ens hem centrat i hem monopolitzat el nostre dia a dia.
Quines conseqüències ha tingut els, s'ha de dir així, assassinats dels refugiats que arribaven a Ceuta i Melilla, tot allò, que els van disparar, s'han vist les imatges dels guàrdies civils disparant.
Ara se'n torna a parlar d'això,
tot això,
no?
Sí, vull
dir, que el judici,
és,
no?
On són, saps, els que van disparar, els que donaven l'ordre i el responsable màxim, bé, màxim seria el president del govern espanyol, que seria el Mariano Rajoy, però després un executor era el senyor Fernández Díaz, que està apartat perquè, clar, està malalt. Però qui paga tot això, aquests assassinats? Són assassinats. És que són assassinats. I, a més, d'una gravetat extrema, perquè hi ha assassinats a la vida, i sempre n'hi haurà a la història de la humanitat, que són passionals, són per mil raons, però de la societat civil. Però quan és un estat teòricament democràtic, que diu que dona lliçons de tal, quan es dedica, com fa això, quan mata persones que estan intentant sobreviure i nedant per sobreviure, aprofites aquella situació de vulnerabilitat per disparar-los i matar-los, això, si això no és d'una gravetat extrema, si això és un estat que defensa els drets humans, és per seure'l davant d'un tribunal penal internacional, l'estat espanyol.
El més cínic, Víctor, és que, com dius tu, els anaven apallissant i els anaven tirant mar endins, sí. I quan van morir tots, va dir el Fernández Díaz, m'han mort en aguas marroquines. Vol dir que van morir a l'estranger i no tenien causa.
No se'n feien responsables. Bé, com la jubilació depèn de per cadascú, doncs té un temps o un altre perquè arribi, doncs és possible que es vagin produint canvis, no? Avui s'aprovarà segurament aquest decret pel qual s'incentiva i es promou els plans de pensió privats. Veurem com funciona i si hi ha canvis en aquest sentit. Però ara canviem de tema i parlem d'una qüestió que té a veure amb l'educació, amb la segregació per sexes i per la decisió de l'Escola Vieró de l'Opus de contractar dones. I contractarà dones per primera vegada després que a finals de novembre la Inspecció de Treball va multar el centre amb 50.000 euros per discriminació masclista en la contractació del professorat. Aquesta informació...
Contractarà dones, però les escoles, les classes continuaran sent separades. Noies en un cantó i noies en un altre.
Ah, sí?
Sí. Sí, sí.
De debò.
És que tenen nois.
Només tenen nois?
Sí, Viaró i la Farga són nois.
Són nois, no?
Llavors hi ha, hi ha el col·legi de nenes que està per allà a Bellaterra, que és el...
La Vall.
Tenen dones amb escola de dones, o no?
Sí, no, el que tenen...
No, no, ja tenen dones a escoles de sí. noies.
Nois?
No, dones professores a escoles de nois. Sí.
Però una pregunta, és concertat?
Sí. Sí, sí, sí.
Ara deixarà
sí.
de ser-ho, no? Perquè això quan...
De fet, el Víctor, diguem, aquesta setmana em va escriure una columna que van publicar a cuata.cat fent unes reflexions sobre el tema.
I avui n'he fet una altra.
Avui n'has fet una altra sí, 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 perquè per ha tingut ressò.
Com a ressò, sí. Va ser una denunciant això i felicitant Inspecció de Treball perquè ha multat a Viaró amb 50.000 euros per discriminació masclista. És a dir, perquè ells admeten dones professores només a l'etapa infantil dels nens. Però a les altres etapes ja no admeten professores dones. Només poden ser homes. Això és brutal. Bé, això d'entrada vulnera drets humans. És a dir, vostè no admets professores per la seva condició de dones. Perquè es considera perniciós que una dona doncs imparteixi classes a nens masculins, a infants masculins. Això és gravíssim. I aleshores, la conseqüència d'aquest article, clar, com que és Opus Dei, és una secta, aleshores, doncs, el senyor de Guindos pertany, per exemple, a aquesta organització, funcionen a toc de xiulet. I aleshores, doncs, pel Twitter, una pila un reguitzell infinit d'insults i de desqualificacions personals respecte a la meva persona i dient-me, a més, que mentia. I aleshores, ara he contestat un altre, dient al Viaró, doncs, l'Opus i les dones, i ells intenten desviar l'atenció dient no, perquè en realitat hem comprovat que segregar els nens i les nenes és molt bo, perquè té molt això en el segle XXI anirà millor, això és una cosa absolutament medieval. Bé, i... Hi ha una cosa que no hi havia cap mentida. És veritat o mentida que la Inspecció de Treball els ha multat amb 50.000 euros? És veritat que tenien un rètol a la pàgina web que deia, ho deien obertament, que ells no admetien dones professores a partir de l'etapa, després de l'etapa infantil. I un cop va arribar la multa, noi, aquest escrit va desaparèixer de la pàgina web. Si estàs tan segur de tu mateix, perquè el retires, oi? I a més, la Farga, i ha començat a contractar dones perquè veu que li passa el mateix, exactament. I Viaró ha anunciat que contractarà dones. Ah, què vol dir això? És a dir, passa que totes aquestes organitzacions és una cosa que els psicòlegs que han estudiat el tema de les sectes funcionen sempre igual. Aparentment, tenen un somriure que dura les 24 hores del dia, un somriure postís que forma part d'aquest tarannà, però però com que són viscerals profundament a la xarxa, aleshores quan se senten ells en evidència, actuen tots com un sol home o com una sola dona i amb la mateixa consigna contra aquella persona, perquè, bé, clar, perquè són posats en evidència. Però, en tot cas, Inspecció de Treball ha fet això. I que deia el Cristian, esperem que aquesta llei s'aprovi, perquè són escoles concertades. De manera que ells no són... Miri, nosaltres som un club privat i aquí doncs només deixem entrar homes o només... No, vostès no són un club privat. Vostès tenen diner públic. I el que no poden fer encara, que siguin el que siguin, el que no poden fer és violar drets humans. I no contractar dones per la seva condició de dones és una agressió a una part de la humanitat, que són les dones.
Però a més hi ha una altra cosa. Ara que has tret el tema de les escoles concertades, jo no sé què es paga per anar al Viaró, però hi ha escoles concertades a les quals es paguen veritables fortunes per anar-hi. Escoles a Barcelona que es paguen, són concertades i per entrar-hi has de pagar 1.000 euros. Això és una cosa que no entenc. T'ho juro, no ho entenc. Que és una altra, també podries fer una columna sobre això.
És que el govern no hauria de permetre.
No.
Parlo del govern de Catalunya, naturalment, no? No hauria de permetre. És a dir, que passis això.
No té sentit. Clar. Perquè si no tinc mal entès, un concert amb la Generalitat, el que fa la Generalitat és pagar les despeses del professorat i les despeses directament imputables a l'educació, no?
Però després hi ha altres coses afegides que són les que condicionen precisament poder demanar aquestes quantitats després.
No per... té sentit, sota el meu punt de vista, que s'inverteixi diners públics en un ensenyament d'èlit, perquè continuarien cobrant 1.200 euros o 1.000 euros per entrar en aquella escola. Mm-hmm. Només que tindrien menys benefici.
És que hi ha escoles que, per exemple, hi ha gent que tenen uns recursos més limitats que van a escoles d'aquestes concertades i que no poden i que dins el mateix grup classe, per exemple, hi ha discriminació. Per exemple, quan hi ha activitats extraescolars, hi ha nens que no els poden fer a vegades, perquè allò és una part de la quota que es paga a part. I hi ha nens que no poden anar, jo què sé, dos dies al Delta de l'Ebre, perquè s'ho poden permetre, aquest tipus d'escoles. Tenen uns ingressos, tenen diners, i poden anar al Delta de l'Ebre, doncs, a una casa de colònies, passar-se dos dies allà, i potser aquesta activitat, o semblant, la poden fer durant dos cops o tres del curs. Bé, les escoles que han anat els meus fills, puc dir que no, perquè han estat escoles públiques i el que fan és anar i venir i aquí s'acaba la història. Però jo volia anar amb una altra cosa també, que quan estàvem parlant del tema de les escoles Viaró i companyia, jo crec que encara no n'hi ha prou. Com el Víctor, amb el seu escrit, ja me l'he llegit, ja està molt bé, encara no n'hi ha prou en contractar dones. Hi ha un tema que se'n diu coeducació. I quan hi arribarem aquí? És que els nens els hem de tenir en classes diferents i en escoles diferents encara. O sigui, ara sí, ara ja aconseguirem tenir una mestra al davant d'un grup de nois o de noies. No crec que aquí facin cap diferència. Però escolta, a veure, això no és significatiu de la societat que tenim. Quan anem al cinema, quan anem al teatre, a casa nostra, quan anem pel carrer, quan juguen...
Ens barregem.
Escolta, ens barregem i no passa absolutament res.
Us en recordeu doncs, l'època de l'Església? Carai... De l'Església, sí. Que posaven homes a una banda i els
doncs,
a l'altra?
Exacte, doncs això continua passant. Això continua passant encara en aquestes escoles. Per tant, jo sí, em nego que els meus diners públics, els diners aquests, la part que jo pagui, perquè jo pago una part d'aquests diners que van a parar també a aquestes escoles concertades, doncs es dediqui també a aquest tipus d'educació. A veure, puc admetre que les escoles, o que determinades escoles, tinguin una línia pedagògica diferent.
Clar,
ho puc admetre,
sí, clar.
Perquè estem en una societat plural clar. I la gent pot portar a l'escola que vulgui. Ara, això, jo d'això també en dic discriminació. Què hi fan els nens d'una escola només nens i les nenes només nenes? Escolta, això és el que passava quan jo era petit, per favor. Mm. Quan jo tenia 7 anys, això és el que estava passant. Han passat molts anys d'això. I jo no vull que els meus diners vagin a parar.
Però això no aconseguiràs mentre estiguem aquí dintre, eh? No aconseguiràs mentre estiguem aquí, perquè a l'època del Mas no solament no es va intentar això, sinó que es va intentar no subvencionar les escoles concertades, i es va fer ja un projecte i li van dir que de cap manera, perquè això seria un cas lo típic, si es fa aquí l'Opus està tot Espanya i el reste d'Espanya no es faria, per tant això, que no s'ho proposin,
però són possible. A tot el món, tenen una seu a Nova York, sí, són a tot el món
tant.
No és només
però també a Nova York també fan separació de sexes,
no ho sé, jo a casa dels Estats Units no ho sé, no, dic la secta aquesta, que
sí,
és una secta,
sí,
té una seu fabulosa a Nova York i funcionen així, i funcionen d'aquesta manera, però això s'ha d'aprovar al Parlament, senzillament. S'aprova al Parlament i es diu, s'ha acabat,
no,
els ajuts...
Si ho aproves aquí i el tribunal t'ho tomba.
Quin tribunal?
El tribunal constitucional,
no,
clar.
És una altra qüestió.
Esclar, perquè diran, Catalunya sí, i el resto d'Espanya, que també hi ha opus, no? Pues impossible.
No, però és igual, tu
tomba.
Però és igual, tu tombin o no, tu has de fer el Parlament.
Sí,
tu,
bueno,
tu has de prescindir
del
que dirà el veí. Tu dius, si tu creus, tu has de fer el que tu creguis a la vida, Jaume. El que tu creguis a la vida, no el que els altres podrien pensar sobre el que tu faràs. Perquè aleshores no faríem mai res.
Però no t'ho permetran.
Sí, però si abans de fer-ho ja dic que no m'ho permetran, ja no cal que faci
però
res.
Ja els van avisar que no podien fer-ho.
No, Jaume, tu...
Molt bé.
Si no legisles, vol dir que no creus en tu?
És clar que no.
Ah, doncs ja està.
Et tomben tot, però si les gil·les et tomben tot el que proposes.
Bé,
el tema de la pobresa, que es va prohibir, que aquí inclús les companyies estaven d'acord en que la gent que no podia pagar el gas i la llum els hi fessin una moratòria, els hi perdonessin durant l'hivern, es va aconseguir i es va posar en pràctica i Jaume, va funcionar i el tribunal ho va carregar.
Ja sé que l'exemple no val, però per exemple no és exactament el mateix, no? Però aquí mateix a Sant Cugat mateix tenim una escola de monges, que és l'escola Santa Isabel, que fa moltíssims anys que està funcionant, esclar, amb mestres i mestres, esclar, i els nens i les nenes van junts, sí, i són monges, esclar, i creuen en el mateix, sí, Déu, sí, deixa-m'ho dir,
sí, 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 sí,
clar, uns i altres, però és una escola, sí, cometes, però és una escola integrada al poble, on hi han anat de la majoria, fins al moment hi va anar molta gent, moltes noies i nois del poble, sí.
Jo vaig anar a Santa Isabel, que és molt hippie,
Que sí.
No, en sèrio.
I els mestres, hi ha mestres i mestres que són de...
Quan vaig anar jo, quedaven dos anys perquè entressin... O sigui, els nens estaven dos cursos per sota meu.
I poques monges,
Molt poques. I totes van de carrer, No van a...
Però no són de l'Opus. Estem parlant de coses diferents.
Fa molts anys...
Però són religioses,
Sí.
Fa molts anys, quan les meves filles eren petites, van anar a Catalunya i al costat hi havia la Farga. Tot allò eren camps. Veies la diferència de les instal·lacions, escola concertada, de la Farga, amb les instal·lacions fabuloses, i el Catalunya pobret allà, els nens, però en canvi estem les meves filles contentíssimes d'haver anat a Catalunya. Mai haurien anat a la Farga per principis, però en tot cas la diferència d'instal·lacions era brutal. Brutal!
Home, clar.
Sí, però l'escola pública no tenia diners i en canvi cofinançava la Farga.
Sí, i el que a mi em sorprèn, aquestes escoles tan elitistes, que si aneu al tren a la sortida de les escoles, van tots amb uniformes impecables, són d'una mala educació.
Jo no en diria, jo no en diria elitistes,
Són l'escola, sí, d'una mala educació terrible. Seuen per terra. Aquest dia una senyora els va cridar l'atenció i la van insultar. Criden, es barallen, I això és la Farga.
Les nenes totes amb faldilletes, amb aquest fred que fot, les nenes amb aquelles faldilletes curtetes.
Senyors,
i obligatori.
Bon carnaval. I bon cap de setmana. Que vagi molt bé, adéu-siau.
Adéu. Adéu.